Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Bé, com ja sabreu, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i la de les notícies relacionades amb el món del cinema. I en aquest viatge, a la part tècnica, ens acompanyarà el gran David Maira als controls de la nau, el primer oficial de bord i copresentador, el capitán Ferran Pericas Ramos, i el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Veig que avui, com el matat, bueno, bona tarda també al David, no ens la deixem, que és molt important i és part imprescindible d'aquest programa, però vull dir que m'he donat compte doncs, que ha sorprès avui amb un inici nou, no? Hem tret aquest hola prolongat en el temps que feies i que pel qual la gent et saludava pel carrer, et deia, tu ets el que fas aquella salutació amb un hola de 15 segons? Què ha passat?
Doncs mira, he intentat innovar una mica, perquè què fem el 2.0, doncs he intentat innovar una mica aquesta salutació, no sé si serà millor aquesta opció o no, jo suposo que ja els oients valoraran i ja em diran el què.
Doncs sí, la crítica sempre, no? Sempre serveix per aprendre, si és constructiva, doncs tot el que sigui per millorar, endavant.
Esclar, i de fet és aquest el principal motiu perquè nosaltres intentem fer una crítica des d'aquí, no només aconsellar els oients a través de la nostra opinió, sinó intentar que el món del cine pues, cada vegada pues, intenti fer millors productes. I espero que des de la nostra humilde opinió, mica en mica, això vagi sent així.
I aprofitar doncs, aquest feedback que genera entre, en aquest cas entre els locutors, Joan Boter i en aquest cas jo, Ferran Pericas, amb vosaltres, amb els nostres estimats planetaris, que com sempre ens acompanyen i segueixen a través d'aquest 94.4 FM.
Doncs sí, i avui tindrem doble crítica, una
ració doble,
tot i que hi posarem més èmfasi en una primera estrena, bastant més terrorífica.
Bé, doncs parlem, si et sembla, bé, dos pinzellades. Estem parlant de Sinister,
sí,
i per l'altra banda, Los Amos del Barrio.
Correcte, i això ho tractarem després d'acabar les estrenes de la setmana, i també després d'això
hi ha notícies també.
Hi ha notícies, perquè jo crec que la gran notícia en el món del cinema ara mateix és que demà s'estrena la segona part d'Amanecer, s'estrena l'última pel·lícula de la saga Crepúsculo, i no, lògicament és notícia.
Sí, perquè bé, genera un gran revolt al seu entorn, una gran expectació a nivell mediàtic per veure doncs, com acaba aquesta saga tan extensa i tan potent a nivell d'audiència que ha estat aquest Crepúsculo.
Doncs sí, i a més d'això, doncs parlem una mica de les sèries internacionals, que semblen que les tinguin, la tinguem una mica...
Sí, sembla que tinguéssim una mica apartat, no?
Apartat. I avui farem una mica més d'èmfasi en el que serien les estrenes que ens han arribat a aquesta nova temporada als Estats Units i que algunes ja es poden veure aquí a través ja de, bueno, dels canals de pagament.
Que això són continguts que entenem importants perquè sempre aquí a Planeta Cinema hem recordat alguna de les sèries més importants que hi ha. Evidentment, l'oferta és tan gran que seria impossible parlar de totes i cada una de les sèries. Nosaltres el que busquem és aproximar-nos a fer quatre pinzellades sobre les que considerem potser més interessants sota el nostre punt de vista o de cara també tenint en compte la repercussió mediàtica que sempre es mesura a través dels índexs d'audiència. En aquest cas, parlem de tres que comencen, per tant estem parlant del capítol pilot, i que per tant haurem de seguir perquè no és que estiguin a la segona temporada, a la sisena o a la cinquena, sinó que realment és un producte que veu la llum per primera vegada i que per tant doncs, pot generar molt interès per part del que entenem que és l'audiència d'aquest programa i també evidentment a nivell dels espectadors.
I que és molt difícil començar, és molt difícil començar, fer un capítol pilot és molt difícil i de vegades costa veure una mica la sèrie a través de només el primer capítol. Jo crec que quan veiem que una sèrie és bona no és només a partir del primer capítol, sinó a través de l'evolució.
Però en tot cas, Joan, et dic una cosa. El que no és difícil de començar és aquest programa, el nou programa de Planeta Cinema 2.0.
Exacte, jo dic, engeguem reactors.
I endavant les estrenes de la setmana.
Els vampirs més romàntics tornen amb Amanecer, parte 2.
Bella finalitza la seva transformació en vampir i es familiaritza amb la seva nova condició. Però durant aquest procés d'aclimatació, els Cullen tindran problemes molt greus. Perquè amb el naixement del seu nadó, Bella i Edward hauran de protegir-se davant l'amenaça dels Volturi, ja que estableix una llei pels vampirs que prohibeix a tots els clans convertir-se en nens. Tot això desembocarà en una guerra que tancarà la saga de vampirs més famosa dels últims anys.
Per amants de la saga Crepúsculo.
La triomfadora de Sitges arriba a les cartelleres i es diu Holly Motors.
Surrealista film de Leon Carax, que fou la guanyadora del Festival de Cinema Fantàstic, amb una proposta ben diferent, amb un protagonista amb diferents personalitats.
Film per amants de les propostes diferents i d'amants de films amb palmarès.
I per últim, el Jack de Perdidos, amb Matthew Fox, es torna un assassí. En la pel·lícula és En la mente d'un assassino. I bé, doncs fins aquí les estrenes.
Fins aquí podem llegir, no dona més d'ací, és que és així de curt.
És així de curt, bàsicament les estrenes, que hi haurà més estrenes segurament, però s'estrenaran amb moltes menys còpies i bé, aquest és una mica com estan els temes de distribució. Aquesta setmana, lògicament, tenim Amanecer i és el plat fort i les altres doncs, són una mica les restes, diguéssim.
Sí, hem vingut d'una setmana, sobretot les darreres, que anava bastant farcida, podríem dir, que anaven arribant forces propostes, però veurem cada vegada més una tendència a minimitzar l'arribada d'aquestes propostes, pel que trobem fins ara, no?
Fins Nadal.
Exacte, fins que arribi, doncs, evidentment, aquesta època nadalenca, en què sempre sabem i som coneixedors de que podem trobar tant propostes d'animació pels més petits com les mítiques de por per atreure també el sector més gore, diguem-ho així, com bé, és una època en què arriben molts més títols, per tant estarem a temps.
Doncs sí, i ara que parles de gore, doncs bé, no és una pel·lícula gore, perquè no ho és, però sí que és una pel·lícula de por, o almenys això és el que pretenen els responsables d'una pel·lícula que va sobre cinta de Super 8, Una casa encantada, i que és molt sinister.
De una familia cometidos esta semana.
Yo no quería venir aquí.
Ya no podíamos vivir en la otra casa. Además, mi nueva historia sucede aquí.
¿Será una buena historia esta vez?
Voy a escribir el mejor libro que jamás se ha leído. Tengo un buen presentimiento. No me lo puedo creer. La familia se divierte. Barbacoa año 79. Es la familia que vivía aquí.
¿Cree que son asesinatos en serie?
No lo sé. La primera que encontré es de los años 60. El único vínculo entre los casos es este símbolo.
El símbolo se asocia a una deidad pagana llamada Pagul. Consume almas de niños humanos.
Había dado con algo tan grande.
Los primeros cristianos creían que Bagul vivía en las propias imágenes y que estas eran puertas de entrada a su reino. Los niños expuestos a las imágenes eran especialmente vulnerables a los raptos de Bagul.
Cariño, ¿qué haces?
Pintar. Quiero dibujarla.
¿De quién estás hablando?
De Stephanie. Antes vivía aquí.
Trevor.
¿Qué ha pasado?
Ve por los niños. Carga el coche. Nos vamos ahora mismo.
Sí, yo. Bé, Sinister. Aquí tenim la proposta que ens ha arribat fa uns dies a la cartellera, que és una de les supervivents de la cartellera. Després parlarem una mica de la taquilla que tenim aquests dies al nostre país. I bé, doncs estem davant d'una proposta protagonitzada per Ethan Hawke, que és un dels actors que va sortir a la dècada dels 80, una mica amb Tom Cruise i tota aquesta generació, que diguéssim que no s'ha convertit en l'estrella que, per exemple, s'ha convertit en Tom Cruise, però és un actor que ha anat fent pel·lícules i aquí ens porta doncs, Sinister, que és una nova pel·lícula de por dintre del gènere de les cases encantades. I aquí tenim en Mairal ajudant-nos una mica a posar-nos en situació. Jo no sóc gaire fanàtic o seguidor d'aquest tipus de pel·lícules, però n'he vistes algunes, i aquesta és un exemple. Crec que potser el meu company, que diguéssim més ligada més a aquest tipus de films o més seguidor d'aquest tipus de pel·lícules, probablement podrà donar una opinió molt més fidedigna d'un espectador com sóc jo, que és més extern a aquest tipus de films. Així que jo he donat la meva opinió, i la meva opinió és que és una pel·lícula que està ben feta. És, a mi la veritat és que vaig passar una estona bastant angustiosa i em va intrigar durant gairebé les 2 hores, 110 minuts, que dura la pel·lícula Sinister. Crec que gran part d'aquests encerts és de la banda sonora, que està, és un treball atmosfèric molt ben fet. La veritat és que és una gran feina per part del responsable de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, també de la fotografia i de la direcció del film, i sobretot volia destacar, perquè el 90% de la pel·lícula és ell, l'actor Ethan Hawke, que interpreta aquest escriptor que es muda a una casa on hi ha hagut uns assassinats misteriosos amb la seva família per intentar recrear una mica, descobrir el perquè d'aquests assassinats, què ha sigut d'aquests assassinats, perquè ell és un escriptor que es dedica a fer novel·les no en ficció, sinó basades en fets reals, no? I bé, doncs, enganya una mica la seva família perquè vagin a viure en aquesta casa misteriosa on hi ha hagut aquests assassinats, i un dia, en el magatzem, doncs, descobreix una sèrie de cintes de Super 8, i en aquestes cintes de Super 8, doncs, allà trobarà, doncs, els assassinats gravats en aquestes cintes. Anirà investigant, i mica a mica, aquesta pel·lícula, que jo com a metàfora diria que és com una ceba, doncs anirem traient-li les capes a aquesta ceba, no? I començarà des de la sutilesa inicial, a mica anar descobrint una mica qui hi ha al darrere de totes aquestes cintes, tots aquests assassinats. Bé, la pel·lícula, diguéssim que el seu desenvolupament no sorprèn una vegada vista, és a dir, entra dintre dels cànons tòpics del gènere, però crec que la gran feina que fan tant els actors protagonistes, millor dit, l'actor protagonista sobretot, bàsicament, perquè el 90% de la pel·lícula és ell, la direcció i com està portada la intriga fan aquesta pel·lícula molt interessant. Tot i que te vas trobant els tòpics, jo crec que s'acaben emmascarant gràcies a la bona feina que hi ha. Però clar, d'altra banda, la pel·lícula, una vegada acaba el visionat, que lògicament no desvetllarem, no sorprèn gens. És una pel·lícula ben feta, allò que dius artesanalment, però la fórmula no sorprèn gens. O sigui que a mi la meva nota que jo hi poso seria un 6, perquè m'ha entretingut, no m'ha avorrit, i trobo que aconsegueix una mica el que vol, que és una mica que és passar algun que altre ensurt, i l'atmosfera està molt aconseguida, però més enllà d'una pel·lícula de fórmula de passar per una estona, no arriba aquesta pel·lícula. Tampoc s'ho planteja a cap moment, però tampoc arriba més enllà. I dit això, doncs anem a passar el meu torn al meu amic Ferran, i bé, esperem que quina opinió ens pot aportar. Senyor Ferran Periques, quina opinió ens pot aportar de Sinister?
Ja estàs?
Sí.
Vale. Ara ja puc parlar en sèrio. Gràcies.
Vale. Bueno, saps què? M'has de donar una volta, si vols.
Com vulguis. Si fa estar més relaxat, endavant.
Vale.
Dit això, Sinister, aquesta proposta, doncs, que ve a fer la seva opinió personal, com cada programa de Planeta Cinema, Joan Muté, en aquest cas, sí, ha comentat que ell no és gaire fan d'aquest tipus de pel·lícules, ja ni que és seguidor, és cert. Jo sí que en sóc una mica més seguidor, o sí que he consumit més aquest tipus de films. No tinc aquella por o aquell malestar a l'hora d'enfrontar-me amb una proposta així. Entenc que quan apostes per un film, per una proposta, una pel·lícula, l'espectador pot pensar, doncs, que per què anar a patir a una sala de cine o a veure una obra de teatre, per exemple, no? Anar a passar-ho malament. Però és que realment les pel·lícules, el teatre, aquest tipus de propostes es fan per això, per moure vísceres, perquè passin coses. Inclús, passant-ho malament, o parlant una mica seguint el fil, de, fent un paral·lelisme amb, amb la pel·lícula de Bayona, de Lo Impossible, sí que ho passes malament, però realment mentre ho estàs passant malament, si realment tens aquesta sensació, vol dir que estan passant coses i per tant s'estan complint els objectius d'una pel·lícula, que és remoure aquestes vísceres. Sentir-te que quan has passat per la sala i has marxat, ha passat alguna cosa allà dins, durant el visionat de la pel·lícula, durant una obra de teatre. Doncs en aquest cas, considero que aquesta pel·lícula, que Sinister, doncs sí que ho té, sí que ho té. Com ho fa? Jo m'atreviria a dir doncs, que ho fa sutilment. Ho fa sutilment perquè no és una pel·lícula... sí que és una pel·lícula, podríem dir, de por. Bé, jo no l'allunyaria del gore, eh? Simplement et fan surts, és una pel·lícula d'ensurts. Dic que s'allunya molt de segons quin tipus de propostes perquè hi ha moltes maneres de fer, de generar por en l'espectador. Una és a través de sang i fetge, és a dir, a través del gènere més gore i més explícit, podríem dir. Això ho farien doncs, sagues com molt conegudes, com per exemple Saw, no? La famosa saga de Saw o La matança de Texas. Però deixant de banda això, aquest Sinister és la cara oposada, podríem dir, és buscar la por, buscar l'ensurt de l'espectador a través de la sutilesa, a través de l'imaginació i amb tocs de thriller psicològic, perquè és més, és una pel·lícula de por, però més encaminada cap al thriller. No és una pel·lícula explícita que et mostri això, sang, que et mostri òrgans humans bé, calcificats o destruïts. No, és, juga molt amb el ensenyo i genera una atmosfera al voltant perquè t'ho sentis. I això aconsegueix a través de la banda sonora, com bé ha dit en Joan, no? Una banda sonora que en tot moment et crea l'atmosfera de que en qualsevol moment pot passar alguna cosa. I aquesta espera, aquests segons que es fan eterns per l'espectador, són els que estàs amb els pèls de punta esperant quan sortirà aquell monstre que espera a la volta de la cantonada o què passarà amb el que estàs veient. No? Crec que és imprescindible i bàsic la gran actuació d'Aidan Hawke, el protagonista. El 90% de la pel·lícula és la seva actuació, ocupa tota la pantalla, l'omple, és el que genera una mica el que s'esdevé, no? el mirall de cara a l'espectador, és a dir, a través de la seva cara l'espectador capta el que pot estar sentint aquell personatge. I això també és el famós fenomen de les neurones mirall, no? Sents el que sent en aquell personatge en aquell moment puntual. Aleshores et transmet aquesta sensació de fredor, de por, de malestar en el sentit de que no saps en quin moment hauràs de saltar de la butaca. Per tant, crec que això ho du a terme juntament amb la banda, amb una magnífica banda sonora, que és capaç de mostrar-nos i crear-nos aquesta atmosfera, juntament de la mà de la interpretació d'Aidan Hawke, no? que es posa a la pell d'un escriptor que bé, escriu sobre fets polèmics i sobre crims normalment relacionats amb assassinats, amb sèrie, i bé, doncs en aquest cas es muda en una casa on s'ha produït un assassinat d'una família i, com bé diu el Joan, arrel de la troballa d'una sèrie de cintes de modalitat Super 8, que és les antigues cintes, podríem dir, antigues, com es coneixem amb el típic rotllo al seu voltant i que es projecten, doncs comença a visionar una sèrie d'assassinats en sèrie dels quals ell voldrà escriure en el seu nou llibre. Ell busca l'inspiració a través de fets verídics. Va tenir la sort d'escriure un gran bestseller que va funcionar molt i molt bé i vol trobar novament la seva inspiració i sobretot ser famós a través de ser capaç de crear un nou bestseller sobre aquests temes al voltant d'aquests crims en sèrie del qual ell vol fer un pas més que la policia. Vol realment trobar quelcom més del que podria fer un policia. És aquest l'element que l'ha convertit en un home famós i reconegut i prestigiós dins del món literari. Aleshores, això li comportarà una sèrie de problemes amb la seva família, crearà un conflicte i quan menys s'ho pensi es veurà immers en una sèrie de circumstàncies estranyes de les quals, quan en voldrà sortir, doncs veurem que tindrà francament moltes dificultats. Jo crec que és una pel·lícula, sota el meu punt de vista i per l'experiència que tinc amb el visionat d'aquest tipus de gènere, normal, és a dir, una pel·lícula que no marcarà una època, que no marcarà un abans i un després, no serà un punt d'inflexió en el tema d'aquest tipus de gènere. És una pel·lícula que no enganya, és un film que sí que et passen coses quan veus la pel·lícula, sí, però no va més enllà, no va més enllà. Crec que es poden veure, francament, pel·lícules més bones. Jo crec que podríem... Aquesta proposta, Sinister, s'acosta molt. Si hem dit que no s'assembla en res amb Saw o La Matanza de Texas, podríem dir que camina en direcció a les altres propostes com poden ser Insidious o pot ser The Ring. Té components d'aquests dos films. Juga molt bé amb el tema de thriller psicològic, però crec que es queda una mica entre dos aigües, en un camí. En un camí que no arriba ni a ser Insidious ni a ser The Ring. Es queda entre dos aigües. I això, sota el meu punt de vista, li genera doncs menys punts del que els donaria a la meva puntuació. Jo li donaria un 6, com a molt, un 6, i seria molt generós. Crec que no seria meritori donar-li més, no seria just, sota el meu punt de vista, i de manera el meu criteri. I és una pel·lícula que sí que et manté amb els pèls de punta i expenses de saltar en qualsevol moment de la butaca, però que a mi m'han faltat coses d'aquesta pel·lícula. M'han faltat coses i en certs moments cau en un aspecte que aquí hem reincidit, hem comentat moltes vegades, que és el fet de poder caure en el previsible. I crec que aquest Sinister en certs moments cau en el més previsible. I de fet, per arrodonir, al final és una bona oportunitat per tancar bé tot el visionat de la pel·lícula i crec que amb el final també deixa bastant que desitjar, deixa molt que desitjar. Per tant, jo li dono, Joan, un 6 en aquest Sinister. Animo la gent a que vagi a la sala del cine i que per si mateixa doncs, tinguin la seva opinió i que podem enriquir una mica el discurs i que podem discutir inclús de coses que a la gent li hagi pogut agradar i a nosaltres no. Per tant, a mi no m'ha fet ni fred ni calor, sí que m'ha transmès certes sensacions en moments determinats de la pel·lícula, però crec que falten elements i amb un final que certament considero que és força millorable en quant a la pel·lícula en si.
Bueno, és una mica l'opinió que està dient jo una mica, que és que és tòpica, tota l'evolució i tot el que succeeix és tòpic. L'únic que està ben realitzat, crec que està ben realitzat, però la pel·lícula doncs, està molt encursetada i d'allà no surt, i podia haver sigut alguna cosa més, però en cap moment la pel·lícula s'ho planteja més que ser una pel·lícula de fórmula.
No hi ha cap moment que diguis espectacular, no hi ha cap pic en la pel·lícula que diguis, ostres, ha anat més enllà, no? Ha aconseguit arribar
una volta
a cota, exacte, una volta de fulla, una cota més alta, i crec que la pel·lícula doncs, és que això, entre dues aigües, i això doncs, considero és perillós per una pel·lícula perquè pot fer-la caure no només amb l'oblit, sinó en ser considerada una pel·lícula més. I jo, sota el meu punt de vista, tenint en compte les pel·lícules que he vist d'aquest tipus de gènere, per mi Sinister serà una pel·lícula més de la pila que tenim, d'altres propostes.
És que si valores una mica la història que ens explica, realment, a part de la manera com aconsegueix explicar aquesta història, que tu has apuntat molt bé, que és a través de la sutilesa, no a través de l'horror, ni la sang, ni el fetge, però jo crec que la por és això. La por moltes vegades és allò que no veiem i pensem que hi ha al darrere d'una porta.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I crec que això sí que ho fa bé aquesta pel·lícula, o certament va dirigida a aconseguir-ho. Però el que passa és que no és prou ambiciosa en moments determinats de la pel·lícula per això, perquè té és una línia de treball tan prima que no es poden sortir d'aquestes idees. Aleshores, no troben els pics necessaris com per sorprendre l'espectador durant tot el visionat.
I una vegada, crec que manté la suspens molt bé, però una vegada, com he utilitzat la metàfora, veiem que hi ha darrere de la porta, doncs, com ha dit el meu amic Ferran, doncs, decepciona una mica. Però bé, aquesta és la proposta que hem vist aquesta setmana, que es diu Sinister. Abans, després, en parlarem una mica d'una altra, però de manera més breu, perquè ara anem a la música de trencament.
Doncs sí, perquè hem de dir que què tenim avui, Joan?
Doncs avui tenim una cançó d'una pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana, que és Campanella i el secreto de les hades, i tenim una cançó de la seva banda sonora, que són les McLean Sisters, amb el seu tema The Great Divide.
Doncs endavant.
Thousand tales that we
les McLean Sisters amb el seu tema The Great Divide. Bé, i ara, després d'aquesta cançó, doncs vaig a fer una petita crítica d'una altra pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana.
Amos del Barrio.
Los Amos del Barrio, exactament. I que ara posarem una miqueta al seu tràiler de fons. Així que, Mairal, deixa'ns una mica...
Ens posa una situació, també.
Correcte.
Amb la música, que sempre ajuda. I endavant aquesta crítica, Joan.
¿Qué puedo hacer por Glenview? Por eso creé el club de corredores. Las clases de italiano en el centro de mayores.
Dovela, mia bombola di ossigeno.
Y la patrulla de barrio.
Bé, doncs anem a parlar... Res, molt breument de Los Amos del Barrio, que és l'estrena d'aquesta setmana més destacable. I la veritat és que no. A mi no m'ha convençut gens aquesta nova proposta d'una patrulla de vigilància d'un barri de residencial dels Estats Units, protagonitzada per Ben Stiller, Matthew Vaughn, Jonah Hill... Bé, una mica els actors còmics famosos d'Estats Units, una mica com els Santiago Segura, Carlos Areces, una mica dels que tenim aquí, doncs serien els equivalents una mica al Ben Stiller, que no obstant ens ha portat propostes com Algo passa con Mary, el que passa, clar, algo passa con Mary ja fa uns quants anyets.
Doncs sí.
Sí, fa uns anyets.
Ja ha plogut.
En aquest cas ens tenim una pel·lícula que és que crec que està absolutament desfasada. És una comèdia d'alienígenes una mica, i utilitza el recurs de l'escatologia, de... Bé, bàsicament l'escatologia una mica en els diàlegs, i una mica crec que tot l'humor està desfasat, perquè és... Abans estàvem parlant de tòpics, però realment aquesta pel·lícula és un tòpic rere d'un tòpic. Des de la banda sonora a tota l'evolució dels personatges, tot és absolutament tòpic. L'únic que destacaria, doncs, seria la interpretació de Jonah Hill, que és un actor que pot donar més, que aquí fa un registre diferent dels que habitualment fa pel seu físic, que fa, normalment, el noi és un noi de perfil grassonet i sempre fa de grassonet simpàtic, aquí no, aquí fa d'un macarra, diguéssim, per parlar-ho col·loquialment. I bé, la veritat és que la seva interpretació és bastant sorprenent i d'ell despunten algun, però absolutament comptat, dels gags que poden treure una somriure només a l'espectador, perquè tots els demés, la veritat és que és bastant tediosa. Trobo que és una pel·lícula bastant tediosa i no sé realment què estaven pensant els responsables d'això per fer-la. Crec que als Estats Units ja s'ha estrenat fa temps i que és una pel·lícula que ahir va ser un fracàs de taquilla i de crítica, i bé, la veritat és que jo li poso un 2, una mica per Jonah Hill, i la veritat és que posem-nos les piles, perquè realment qualsevol cosa crec que no pot arribar a ser una pel·lícula. Crec que l'escatologia barata, vull dir, perquè diguis moltes paraulotes no ha de fer més gràcia, i aquesta pel·lícula sembla que vulgui utilitzar aquest exemple. No li don gaire més a aquesta pel·lícula, li don, com he dit, un 2 a aquest Los Amos del Barrio, i ja està.
Doncs déu-n'hi-do, paraules dures, la de Joan Boté avui, perquè realment no recordo una altra pel·lícula en la qual tu hagis donat una puntuació tan baixa. Per tant, coneixent-te i coneixent el teu criteri una mica pel que has demostrat, ha de ser molt i molt pobra aquesta proposta.
Jo la trobo molt pobra. És que potser fa 10 anys encara tindria una mica més de gràcia, però és que és tan tòpica, tot ho hem vist tantes vegades... El personatge de Ben Stiller és el personatge que fa sempre, però aquí molt empalagós, i Matthew Vaughn directament, o sigui, és que parla pels colzes i està insuportable, vols que calli tota l'estona. Realment no recomano gens aquesta pel·lícula, i bé, és la meva opinió, però sincerament no crec que aneu sigui bona idea doncs pagar per veure aquesta pel·lícula.
És una bona proposta de cara a les famílies? Pregunto.
No.
Dius que hi ha força insults, força paraules malsonants.
No,
seria adequat per anar una família sencera a veure?
No crec. Tampoc no és una pel·lícula que sigui forta, perquè és que inclús encara que és una pel·lícula que es parli moltes paraulotes, tampoc crec que sigui ofensiva en aquest sentit, perquè desgraciadament en el carrer ho veiem, hi ha moltes paraulotes, es parla molt malament, s'han perdut molts valors, és una pel·lícula per la gent jove, però fins i tot en aquí tampoc crec que sigui políticament incorrecta. És que són altres efectes de la pel·lícula, que creu que es creu graciosa, que és molt, segurament es deu creure políticament incorrecta, però ni és ni una cosa ni és l'altra. És que és, no té més això.
Doncs bueno, doncs en aquest cas la puntuació, un 2, la puntuació que ofereix Joan Botea en aquest Los Amos del Barrio, protagonitzada per Ben Stiller, una comèdia doncs, que s'allunya del seu propòsit de ser una gran proposta còmica, podríem dir.
Entretindre, jo és que a mi em va avorrir, sincerament, a mi em va avorrir i no em va fer gràcia. Llavors crec que és la base que demana aquests tipus de productes. Si m'hagués entretingut una mica i hagués tret alguna que altra rialla, pues, l'hagués aprovada, però realment veig molt poques raons per aprovar-la.
Clar, és que si l'objectiu de la pel·lícula és entretenir i no ho aconsegueix, sinó més aviat tot el contrari, l'efecte contrari, que és bé, entretenir o avorrir. Si tu dius que aquesta pel·lícula tendeix a avorrir, o en el teu cas t'ha tendit cap a avorrir-te, doncs està dient molt poc d'una proposta, perquè no està complint amb la primera premissa, que és fer riure o entretenir, si més no. Per tant, bueno, així queda aquest 2 per Los Amos del Barrio, i el que diem sempre i no ens cansarem de dir, és l'opinió de Joan Boter. Cada persona té un tipus d'humor, no vol dir que a lo millor l'humor que té el Joan sigui el d'una altra família que vagi al cine i que trobi que aquesta pel·lícula doncs és la bomba, que està molt bé. Podria ser, clar que sí. Els sentits d'humor n'hi ha molts, infinits, i el que per un pot ser el sentit de l'humor més gratuït o no justificat, per l'altre té tota la justificació del món. Per tant, jo animo doncs, a la gent a que realment doncs, faci un tastet, que ho provi, que la vegi, i tot i que aquí en Joan Boter no ens l'aconsella especialment, l'única manera de poder opinar sobre un tema és coneixent-ho per tu mateix. Per tant, si vol anar al cine, estaran encantats de poder opinar amb nosaltres i veure com de què en parlem, perquè jo certament no l'he vist aquesta proposta. No ho descarto, evidentment, no ho descarto, i tenint en compte la teva baixa puntuació, doncs menys encara, però potser la veig i tot. Mira.
Bé, doncs, com diem, aquesta proposta a mi no m'ha arribat, com sempre dic, és la meva opinió personal. Jo respecto molt a la gent que intenta fer pel·lícules i cada vegada més que conec més aquesta indústria, però la veritat és que aquest producte no m'ha agradat gens i per això li poso aquesta nota tan baixa. I des d'aquí, l'únic objectiu que quan dic una pel·lícula no m'ha agradat intento posar-li aquesta nota una mica és perquè, com hem parlat abans, que els responsables puguin millorar, puguin fer un producte millor, senzillament. I ara, amics, és hora d'anar a la secció que parla sobre les notícies, oi, Ferran?
Doncs vinga, doncs anem a l'informatiu de Món de Cinema. És l'hora de les notícies. I no és cap novetat.
No és cap novetat, ho hem parlat abans.
Però...
Exacte, la gran notícia d'aquesta setmana del món del cinema és l'estrena de demà d'Amanecer Parte 2, l'últim film de la saga Crepúsculo.
Doncs sí, doncs un dels temes a tractar doncs serà doncs aquesta estrena d'Amanecer Parte 2, un film protagonitzat, com sempre, per Robert Pattinson, per Kristen Stewart, conjuntament amb Taylor Lautner. Per tant, bueno... És el que tanca el cercle, podríem dir. És la pel·lícula que tanca aquest cercle, aquesta saga, i per la qual moltes preguntes que poden tenir els fans d'aquesta saga vegin, veurem si de manera positiva o negativa...
Perquè diuen que han canviat el final vers els llibres, cosa que al principi sembla bastant polèmica.
Doncs sí, perquè sempre hi ha l'opció, no?, de mantenir-te fidel a la idea purament escrita, o bé... començar sent fidel per mica en mica anar buscant-te tu l'orientació que li vols donar a la teva idea. Per tant, sembla que amb aquest Amanecer Parte 2 és aquest segon aspecte i haurem de veure on ens porten els creadors d'aquesta saga de vampirs i homes llop que ha seduït a tants i tants adolescents, i no tant adolescents, sinó un gran índex a nivell mediàtic i un fenomen mundial, aquest Crepúsculo, realment, Serà millor o serà pitjor, però el que està fora de tot dubte és allò que és objectiu, que no és altra cosa, objectiu no és una opinió, perquè jo soc dels que pensa que una opinió sempre és subjectiva.
Correcte.
Però el que és objectiu són les dades, i les dades amb audiència, els números, són els que no enganyen. Per tant, estan sobre la taula un índex d'audiència molt alt, els de seguidors d'aquesta pel·lícula. I jo crec que serà important pels directors, per tots els implicats en aquest gran film, d'aquesta gran producció, acabar amb bon sabor de boca per part dels seus seguidors. És primordial. Ho hem dit com altres vegades, com recordo Lost, que ho vam comentar, com acabarà, aviam com acabarà, perquè té tants seguidors, les expectatives estan tan altes, no sé si arriba als índexs de Lost, però tot i així hi ha molta gent pendent de la clausura d'aquesta saga, per tant estarem atents.
Són fenòmens diferents, dedicat a un públic diferent.
Totalment.
Com has dit, no només s'ha de seduir el teu públic potencial, perquè si no Crepúsculo segurament no hagués tingut l'èxit que té, però sí és cert que va dirigit a un públic molt determinat, públic majoritàriament femení, són les coses com són, és el públic al qual va dirigit aquesta saga. Jo no sé si és per això que jo he intentat alguna vegada entrar una mica en aquest món, però la veritat a mi és un món que no he pogut connectar amb ell, no m'ha seduït, he de confessar jo que no he vist cap de les pel·lícules de Crepúsculo, i bé, però les coses com són, és la notícia d'actualitat, és aquesta nit mateix tenim els tres protagonistes en el programa L'Hormiguero,
sí, que s'ha convertit en el programa pràcticament de les exclusives i les celebrities de Hollywood, perquè realment acudeixen, l'altre dia va acudir Matthew Fox sense anar més lluny,
sí,
però és que realment tindrem avui els tres protagonistes de Crepúsculo i últimament el programa dirigit per, i presentat per Pablo Motos està aconseguint reunir i poder entrevistar i participar, tenir participació d'aquests grans, bueno, d'aquests actors tan coneguts, anar a dir grans actors, i hauran de tots els gustos, i hauran de bons i no tan bons, però en tot cas, que vingui gent així sempre, tot i que estiguin de promoció, és un punt a favor d'aquest programa, que jo, sincerament, en quant a contingut no hi entro ni surto, m'estic basant únicament i exclusivament en el fet d'aconseguir que una persona d'aquestes dimensions, d'aquest índex de popularitat, arribi al teu programa, i això ho està fent L'Hormiguero.
Fins ara no hi havia hagut cap programa on els estrelles de Hollywood anessin a la televisió, però és gràcies a aquest programa, com has dit, de L'Hormiguero, que Pablo Motos, que s'ha fet amic de Will Smith, que és molt gran amic, sí, de Will Smith, sí, que ha vingut diverses vegades a fer promoció de les seves pel·lícules, doncs venen grans estrelles. Una entrevista que segurament ell, jo coneixent-lo, voldrà tirar una mica alguna indirecta per la relació, diguéssim, que ha afectat a la premsa rosa entre Robert Pattinson i Kristen Stewart. Estic convençut que llançarà alguna indirecta que ells faran veure que no han vist.
Callam, que no té a veure amb, no té a veure amb el cine, però pels qui no ho sàpiguen, Robert Pattinson i Kristen Stewart es van fer parella arrel de la relació que van tenir quan es van conèixer fent la primera pel·lícula de Crepúsculo, d'aquí va sorgir l'amor, es van convertir en una parella força duradera, fins que fa tot just 2-3 mesos coneixíem la notícia de que Kristen Stewart, per la seva part, havia tingut un afer amb un director d'una de les pel·lícules que ella protagonitzarà. Per tant, això evidentment va suposar la ruptura de la seva relació amb el també actor Robert Pattinson, un actor amb el que hauria de treballar en aquesta pel·lícula, amb Amanecer Parte 2. Per tant, una mica el morbo està servit en quant a que són dues persones que han tingut una relació, que han trencat aquesta i que han de treballar conjuntament amb tot el que han estat, i això és suposat. Per tant, avui es veuran les cares en aquest, també en aquest programa de L'Hormiguero, juntament amb Taylor Lautner, que també acudeix, evidentment com un dels protagonistes, també com a Jacob, un dels personatges d'aquesta saga Crepúsculo, l'home llop, i haurem de veure doncs, com Pablo Motos enfoca doncs, aquesta entrevista, i coneixent-lo com bé dius, segur que mirarà de canalitzar alguna pregunta o tirar una mica la fletxa en direcció.
I
doncs,
a més, jo crec que en realitat ells ho saben, i ells saben que encara que els hi dolgui, crec que això inclús ajuda a la promoció de la pel·lícula. No hauria de ser així, perquè a mi m'és igual la vida privada dels altres, però vivim amb aquesta societat...
Però és així. Ara mateix el morbo ven molt i això pues, suposa un efecte mediàtic i un reclam per a aquesta gent aficionada a seguir aquest tipus de programes. Dit això, tenim altres notícies també.
Tenim altres notícies.
I la tenim a nivell regional també, hem de dir.
Correcte, perquè fa 2-3 setmanes vam comentar que es va fer un cinefòrum a Montornès i ara doncs, aquest dia 18, aquest diumenge, a les 6 de la tarda es farà la pel·lícula El Odio. Aquesta pel·lícula la podeu veure a l'antiga discoteca de l'Stopping. I bé, és una pel·lícula que va sobre uns aldarulls que va haver a París.
En una nit en un barri marginal dels afores de París, i on tres amics adolescents, Vince, Seid i Hubert, un jueu, un àrab immigrant i un boxejador amateur de raça negra, doncs van ser testimonis d'un fet en què el seu amic Abdel doncs va resultar ferit per la policia. És a dir, els tres joves van contemplar com el seu bon amic era agredit per part de la policia. I bé, doncs al deambular per la ciutat, la violència entre bandes i també els conflictes amb la policia doncs són les constants en les 24 hores següents de vida d'aquests joves. No? Veiem com hi ha aldarulls en un barri doncs força conflictiu, on hi ha doncs més que paraules, podríem dir, i on la policia es veu immersa doncs en aquesta polèmica. I veurem doncs què passa en aquestes 24 hores posteriors.
Doncs aquesta és la notícia que parlem, una mica notícia, com hem dit, més regional.
Que hem de dir que és gratuït, això també no està de més comentar-ho, per qui vulgui acudir a Montornès, a la discoteca Stopping, i entrada gratuïta. Entrada lliure, gratuïta, per tant, no hi ha excusa per, si us agrada el cine i teniu l'entrada lliure i voleu acostar-vos a veure aquest film, doncs que sapigueu que no us heu de rascar la butxaca en aquest sentit. Per tant, ja ho sabeu. El Odio, a Stopping, diumenge, dia 18, a les 6 hores, 18 hores, a la discoteca Stopping.
I bé, abans de passar a una mica al temes de sèries internacionals i de família del Facebook, anem a fer un petit repàs, perquè anem justets de temps, a la taquilla espanyola.
Doncs bé, doncs anem a fixar-nos en les dades, en què diuen els números, que aquests són els que no enganyen, les dades objectives, tenint en compte les dades que ens transmet Rentrak Spain, que és l'empresa que es dedica a controlar la taquilla aquí a Espanya. I trobem el top 10, Joan, trobem el top 10 de la mà d'Ocina, si et sembla, podem dir aquestes propostes. Perquè saps qui hi ha el número 1, Joan, de taquilla?
Lo Impossible?
Sí, senyor. Ocina, el millor servei, amb la millor qualitat, que també pots trobar aquest Lo Impossible. I saps què diu el rànquing en el número 2 d'Ocina?
A Skyfall?
A Skyfall, la pel·lícula del 007, més famós, més galant, i que arriba doncs, de la mà de grans efectes especials de la saga Bond, tot això que implica, i Adele, que posa la banda sonora en un tema precisament amb aquest nom, Skyfall.
Correcte.
El número 3 d'Ocina, que ens marca l'índex de taquilla, de recaudació, trobem
Hotel Transilvània.
Hotel Transilvània, una proposta pels més petits de la casa que podeu seguir també. On si no? Doncs a Ocina, on hi ha el millor servei, la millor qualitat, el millor preu. Però és que al número 4 trobem una proposta de Warner, que és Argo, una pel·lícula doncs, que ha tingut bones crítiques, que ha tingut un bon acolliment i que bé, que trobem en aquest número 4. Però en el número 5 trobem una altra proposta, d'estrena, a més, que hem comentat. Que quina és?
Campanilla i el secreto de les hades.
Sí, senyor. A la cinquena posició, Campanilla i el secreto de les hades. A la sisena, una que hem parlat fa relativament poc i que hem encetat pràcticament aquest programa.
Sinister.
Estem parlant de Sinister, aquest film d'un thriller psicològic al voltant d'un escriptor que troba unes cintes i que escriu bestsellers sobre crims. Per tant, bé, la podeu veure en el número 6, perquè en el número 7 hi ha també la que hem parlat tot seguit, és que ja ha seguit, Los Amos del Barrio, la pel·lícula protagonitzada per Ben Stiller, de la qual en Joan fa una estona ens ha fet una petita crítica sobre el film. I a la 8, Joan, què
trobem? Una pel·lícula francesa que és La Casa. En el 9, una pel·lícula que porta unes quantes setmanes en cartell i que havíem parlat.
Sí, i de que vam parlar molt i molt bé, i que la crítica acompanya, com és Looper.
I el 10, una altra pel·lícula que també hem parlat aquí, lògicament.
El Ladrón de Palabras.
Que ens va agradar força, si no m'equivoco, els
sí,
dos.
Sí, correcte.
I bé, aquí és una mica les dades de taquilla que tenim per tant, des d'aquest dimecres. Dades de taquilla d'aquest dimecres. L'Impossible segueix
tant recordem.
Records.
Número 1, Lo Impossible. Número 2, Skyfall, 007. Número 3, Hotel Transilvània. Número 4, la producció Warner Argo. Número 5, Campanilla i el secreto de les hades. Número 6, Sinister. Número 7, Los Amos del Barrio. Número 8, La Casa. Número 9, Looper. I tanca aquesta classificació amb el número 10, El Ladrón de Palabras.
T'ha agradat fer això dels rànquings, no?
Sí, perquè també és una manera de situar l'audiència i que vagi, que vegin també i sàpiguen, tinc coneixement de com funciona en nivells de taquilla, perquè tu pots pensar, després de visionar una pel·lícula, pots pensar, ostres, realment aquesta pel·lícula estic convençut que funcionarà, però realment veus després, posteriorment, que els números no l'acompanyen. Per tant, és interessant reflexar doncs, la sensació que tens tu quan veus la pel·lícula amb la posterior recaudació o seguiment d'aquest film.
I saps què és el que sempre funciona?
Què funciona? Aviam, què és el que sempre funciona?
Bé, doncs funciona aquesta secció que parla sobre els oients, que tu no t'agrada la teva entrada, però la farà igual, i vaja, que es diu...
La família del Facebook.
Sí, la família, la família. Bé, anem a dir, Joan, si et sembla, després d'aquesta gran interpretació, sí?
Sí.
Del Pacino, com ho poden fer els nostres estimats planetaris?
Bueno, més
través...
de Mal Pacino, de Marlon Brando.
Sí. Però, en fi, anem a dir-li als nostres planetaris, que ens segueixen a través del 94.4 FM de Ràdio Vallromanes, com poden participar a través del Facebook.
Bé, doncs, si voleu entrar a la pàgina del Facebook del programa, oi que el Facebook té un buscador? Doncs allà hi poseu Planeta Cinema 2.0 i allà hi trobareu la nostra pàgina.
I és allà on avancem els continguts dels programes que parlem cada dia i també us donarem l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres a través de les vostres opinions i dels vostres comentaris. Ja sabeu que podeu establir un feedback molt interessant que enriquirà el programa i que alhora doncs, a nosaltres ens agrada poder-nos sentir ben a prop dels nostres oients, dels nostres estimats planetaris.
Doncs sí, i cada setmana pengem una pregunta als nostres planetaris perquè puguin respondre. En aquesta ocasió, en Javier Bueno és qui ha guanyat aquesta setmana les dues invitacions per veure una pel·lícula. I bé, volem dir també que a partir de... Bé.
Sí, això ho comentarem, si et sembla, en un momentet.
Vale, com
perquè
vulguis.
Hem de recordar que aquest és un espai patrocinat pels amics de Ocina, conjuntament
correcte,
amb aquest programa de la Casa de Ràdio Vallromanes, amb aquest Planeta Cinema. Per tant, Ocina i Planeta Cinema van de la mà i gràcies a Ocina, doncs, aquest programa és possible i el visionat de les pel·lícules també. I gràcies a Ocina, la millor cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya, els nostres estimats planetaris poden anar gratis al cinema.
Poden anar gratis?
Gratis, sense pagar un duro, gràcies a Ocina. Sense pagar un euro, gràcies a Ocina.
Ocina.
La cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya que a més ens ofereix la millor qualitat, el millor servei, el millor preu, les millors crispetes, refresc, llaminadures, tot això amb la millor atenció. Que vols aparcar i no vols donar voltes, cap problema, o si no té aparcaments perquè arribis tranquil·lament amb el cotxe i no hagis de fer cues. Perquè sempre amb un somriure t'atenen. I tot això gràcies de la mà dels amics de...
Ocina! Doncs moltes gràcies, Ocina, per... Bé, per donar l'oportunitat d'anar gratis al cine, que en aquests temps és una gran cosa, sens dubte.
I això, doncs, gràcies als amics d'Ocina, els nostres estimats planetaris poden anar al cine i mantenir la flama encesa dels amants del món del setè art. Tant com estan els preus avui dia, molta gent s'ho pregunta dues i tres vegades, val la pena anar al cine? En situacions normals diria, possiblement no, amb els preus que hi ha, però ara no teniu excusa. Entreu al Facebook, poseu Planeta Cinema 2.0 i us feu fans del programa. Veureu preguntes, que són molt fàcils, certament són fàcils pels amics cinèfils, que no tenen més misteri. Participeu d'aquestes preguntes, contesteu, sigueu un usuari actiu de la pàgina de Planeta Cinema i tindreu l'oportunitat d'endur-vos entrades dobles per anar al cinema, vosaltres i la persona que vulgueu que us acompanyi. I sense cap mena de problema, sense cues, amb bona atenció, amb bons preus, gratis al cine. En temps de crisi, anar gratis al cine es converteix en un bé molt preuat. Aprofiteu de la mà del Ocina i dels vostres amics de Planeta Cinema, el 94.4 FM de Ràdio Vallromanes. Per tant, no teniu excusa. Si us agrada el cinema, si us agrada el setè art, i si no voleu pagar un euro, ara ho teniu clar. De la mà de Ocina i del gran programa Planeta Cinema.
Doncs bé, hem parlat dels nostres amics d'Ocina. Com hem dit, cada setmana pengem una pregunta perquè podeu aconseguir aquestes entrades. a partir d'aquesta setmana, diguéssim, canviarem una mica el sistema.
Hi haurà variacions d'aquestes dues primeres setmanes. I explicarem el per què, perquè evidentment les coses no es fan perquè sí, sinó sempre busquem una millora i amb una justificació al darrere. Per tant, avís als planetaris, als nostres destinats planetaris. Hi ha una sèrie de canvis envers la mecànica d'aquest joc, podríem dir, d'aquest... funcionament, mecànica en el qual funcionament. A partir d'ara veureu que les preguntes seran més complicades. És a dir, amb això buscarem dues coses. Una, que no guanyi el primer que contesti la pregunta correcta, i dos, que ens haguem de que vosaltres, els nostres cines planetaris, no us ho donem tan fet. És a dir, que us, ja que aneu al cine i que els amics de Oscina us ajuden a que aneu sense pagar un euro a veure les vostres pel·lícules preferides, vosaltres, què menys que buscar-vos una mica la vida en quant a trobar els continguts referents que us ajudin a contestar les preguntes que us plantegem des de la pàgina del Facebook. Per tant, trobareu preguntes més difícils. Segona diferència, Javier Bueno i José Daniel, que són els últims, els primers i els dos últims guanyadors d'aquestes entrades dobles, van contestar els primers a la pregunta i això es va convertir automàticament en els guanyadors. A partir d'ara no guanyaran les entrades els que primer contestin. És a dir, de totes les respostes bones es farà un sorteig intern. Amb això es buscarà igualar una mica les possibilitats de tothom. És a dir, una persona, per exemple, que treballi durant el dia, no serà molt difícil que contesti una pregunta que estigui generada per la tarda. Per tant, entre totes les respostes bones farem un sorteig intern. I per últim, i la tercera, és que els guanyadors d'una entrada doble d'Oscina només tindran dret a guanyar-ne dues al mes. És a dir, Javier Bueno, per dir alguna cosa, no podrà guanyar una nova entrada doble per anar a Oscina de manera gratuïta fins dintre d'un mes. Per tant, o participa, perquè li agrada el tema que es tracta i vol participar d'una bona estona, o bé no podrà optar aquestes dues entrades fins un mes posterior que haguem donat les entrades per anar al cinema. Per tant, que quedi clar. Igualtat, és a dir, es premia les respostes ben contestades i després, entre els que han contestat bé aquesta pregunta, es fa el sorteig intern. Dos, el guanyador de l'entrada doble no podrà demanar més entrades ni participar fins un mes després. Així, fomentem que molta gent, altra que no hagi guanyat, ho pugui fer i que no guanyin sempre les mateixes persones. Entenem que és una manera de que tothom participi i es senti important. I amb això és tot. I tres preguntes més complicades. Anem a intentar buscar cosetes que puguin sumar al programa.
I si teniu algun dubte, segurament penjarem tota aquesta informació i aquestes noves regles a la pàgina que us hem dit del Facebook, Planeta Cinema 2.0.
I tot de la mà, gràcies als nostres amics de Cinemes
Oscina,
la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya amb el millor servei, la millor qualitat, i ara de la mà d'aquest programa, de Planeta Cinema.
Dit això, i ens queden 5 minutets, o sigui que parlarem d'una sèrie i poca cosa més, l'indret de les sèries.
Doncs endavant, la música de Juego de Tronos. I com m'agrada aquesta sintonia.
Sí. Us ho prometem, un dia parlarem de Juego de Tronos perquè és una sèrie que dona molt temps i ara lògicament tampoc ens dona temps de parlar de Juego de Tronos.
Parlarem d'un dels tres pilots que sí, us hem anunciat al començament.
I jo crec que el pilot que tractarem doncs serà un pilot que era una de les grans apostes de la cadena ABC, però sembla que no estigui anant del tot bé d'audiència, tot i que va tindre força audiència el primer dia. Diguéssim que ha anat perdent força. I diguéssim que aquesta sèrie es diu 666 Park Avenue. I ens explica la història d'un complex d'apartaments que es troba posseït per forces demoníaques i que allà una vegada dins doncs, una resulta impossible d'escapar. Gavin Dauren, l'amo d'aquest complex hoteler, interpretat per Terry O'Quinn, l'actor que feia de Locke a la sèrie Perdidos, és coneixedor d'aquest secret i utilitzarà doncs, aquest obscur secret amb els seus hostes fins a les seves últimes conseqüències. Tenim un tall, així que posem-nos, Mairal, sisplau.
Cuesta creer que hayan pasado ya 10 años, señor Harwell.
Aún no, por favor. Deme más tiempo.
Soy generoso para muchas cosas, amigo mío, pero el tiempo no es una de ellas.
Déjeme hablarle de un violinista que conocí.
La cruda realidad era que no tenía un gran talento. ¿Qué cree que dijo que daría?
Por ser el mejor.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa no.
Dijo todo.
Le suplico. Por favor, solo un año más.
¿Firmó usted un contrato?
Es hora de liquidar.
Bé, aquí tenim doncs aquest fragment d'aquesta proposta, 66 Park Avenue. Com hem dit, va d'un hotel demoníac i té un gran protagonista, que diguéssim que almenys el primer capítol se'ns el presenta com el gran dolent d'aquesta sèrie, que és Gavin Dauren, interpretat per el Doc de Perdidos, que és, bueno, jo crec que és un gran actor que bordava el seu paper de John Locke a la sèrie de Perdidos, que té un aire de misteri que tant en aquella de Perdidos com aquí li va perfecte per al personatge. El pilot, bé, jo crec que és una sèrie d'intriga que és correcta, està bé, és entretinguda, passen diverses coses, però potser és també vol ser una sèrie de por una mica per tots els públics, i això crec que és incompatible. Si abans ho estàvem parlant, de que una sèrie de por doncs té que entrar dintre les vísceres, aquesta sèrie no ho fa gens, i els sustos que fa per mi són de capítol de Scooby-Doo. Són d'aquesta categoria. Com dic, és una pel·lícula d'intriga que, bé, és correcta, però per la resta, doncs, poca cosa més, a part de destacar el treball de Terry O'Quinn, els actors correctes, i per mi, Vanessa Paradis, doncs, diguéssim que està, doncs, una mica desubicada en aquesta pel·lícula, perdó, en aquesta sèrie, o almenys en aquest pilot del 666 Park Avenue. Bé, i si podem, no sé si ens dona temps de parlar d'alguna més proposta, parlarem d'una proposta superheroica que es diu Arrow.
Traron se llama Lian Yu, que en chino mandarín significa purgatorio. Llevaba 5 años ahí abandonado a mi suerte. Desde el naufragio, cada fría y negra noche soñaba con mi rescate. Durante 5 años solo tuve un pensamiento, un objetivo.
I aquesta proposta, que ahir es va estrenar per el canal de pagament aquí a Espanya, Canya 13, també és una proposta que no té més, diguéssim que és una de superherois, entretinguda, que veu molt estèticament del Batman de Christopher Nolan, que ha tingut una gran influència, Christopher Nolan, en tota l'estètica, però té ànima dels còmics que està inspirada abans de la Segona Guerra Mundial, i l'ànima que té és de TVO, parlant vulgarment. Llavors, això és una sèrie entretinguda per passar l'estona, però tampoc més. Crec que el protagonista fa una bona interpretació, tot i ser un noi bastant guapot. No hi ha cap relació entre una cosa i una altra, tot i que a vegades pugui semblar que sí. I bé, és una sèrie entretinguda i poc més. La veritat és que els productes que ens estan arribant són d'aquest calibre per als Estats Units. Més productes? En parlarem la setmana que ve.
Doncs molt bé, una setmana que ve on trobarem més continguts, on parlarem de sèries, on parlarem de pel·lícules d'estrena, on parlarem de la secció del Facebook, sempre de la mà dels nostres amics de Ocina, i com sempre, amb més força, amb més ganes d'arribar a vosaltres i compartint una hora més amb tots vosaltres, estimats planetaris.
Així que, i la setmana que ve, planetaris,
teniu una cita amb Planeta Cinema 2.0, 94.4 de la FM. Adeu-siau, amics!
Adeu-siau!
Fins la setmana que ve! Adeu!